A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs el que us dèiem, un quart de 12. Ostres, avui són... Bé, són diferents. Avui m'han agradat les propostes, que sempre les preparem al matí i mira, hi ha una miqueta més de veritat, coses interessants. No és que no... És que, clar, hi ha el que hi ha, oi? No és culpa d'ells. Però bueno, escolta, esperem que aquesta sigui una de les últimes versions del Seriòfils Confinats i que els puguem tenir aquí de nou a tots dos, amb en Nacho Zubizarreta. Nacho, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I amb en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Hola, bon dia.
Esperem també que allò, que la tecnologia ens aguanti, que la cosa... I que la cosa duri. Sí, de moment hem sentit una mica fluix, però t'hem sentit. Molt fluix, a veure.
El Camil o el mi?
El Camil hem sentit fluix. El Nacho, tu vas arreglar la connexió de...
Sí, jo em vaig comprar aquests auriculars i escolta, ja me'n funcionen. I això que són dels baratets, però bueno.
A veure, Camil, tornem a fer la prova.
Doncs jo me n'he comprat uns de nous, precisament, perquè n'és tot bé i no em sentiu bé?
Sí, sí que et sentim, sí que et sentim. Et sentim una mica així, però és audible. És audible. Ara estàs tocant el jack.
Sí, o no?
Ara et sentim... A veure, sí. Sí.
Bueno, provarem així.
Uh-huh. Proveu, vale. Sí. Amb sí, és, bueno, és igual. Avui que tenim tot de coses una miqueta diferents, oi?
Sí, no sé. És una cosa molt variada. Mm. Es veu que començant l'any, bueno, ja portem un mes, però les plataformes començant l'any amb propostes molt variades i algunes força interessants.
I rescaten d'unes altres que semblava que ja havien quedat més enrere i les tornen a rescatar fins i tot 3 anys després d'haver-nos acomiadat. O sigui que hi ha una mica de tot, sí, sí.
Uh-huh. Doncs comencem ja amb la primera proposta, una primera proposta que és una estrena que ens ve a Netflix.
I might have a story. Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane.
Anna committed real white-collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars.
Hi, Anna. I just had some questions.
I have a question. What's you wearing? You look poor.
She is everything that is wrong with America right now.
I am famous. People are painting a public picture of me as some criminal. That's not my story. And what is your story?
Qui ha vist Ozark sap que la filla té aquest punt i jo crec que està ben buscat aquest personatge. Qui és Anna? Basat en una història real.
Sí, està basada en una història real i s'estrena avui a Netflix, com fa Netflix estarà tota la temporada sencera, suposo que ja deu estar penjada. I està basada en el cas d'una noia que es deia Anna Delvey, que va aparèixer a Nova York als anys 90, a principis dels 2000, i bueno, ella deia que era una hereva alemanya molt aristocràtica, amb molts títols, i bueno, va començar a demanar crèdits i ajuts a personatges de la jet set novaiorquesa, va aconseguir molts diners i darrere de tot això no hi havia res. Llavors, bueno, la noia, això és un cas que es va jutjar, llavors hi ha una periodista que s'interessa per aquest personatge i la sèrie el que explica és com aquesta periodista va esbrinant una mica com és el personatge aquest de l'Anna Delvey.
Uh-huh. És l'àlies en realitat d'una russa que es deia Anna Sorokin i va ser un cas com molt comentat perquè, clar, doncs és una dona que va estafar milions i milions de dòlars en l'alta societat neoyorquina, que pot ser, doncs, això, el més pijo que us podeu imaginar. Llavors, jo recomanaria per això no entrar a Wikipedia, no intentar mirar com va acabar tot, perquè realment és una sèrie, bueno, això la Shonda Rhimes ja ho té, no? que et deixa sempre com amb ganes de més, molt addictiva i que realment també es cobreixen una mica les esquenes. Diuen que és veritat, però hi ha coses que s'inventen una mica, que encara que no se sap ben bé quina és quina, però és una sèrie molt, molt addictiva.
Sí, el que passa és que això, Camil, a mi m'ha donat la impressió de que quan ells diuen que és basada en fets reals, però hi ha una part de mentida, entenc que és un doble joc, perquè, clar, com hi ha una part de la vida d'aquesta noia que és mentida...
Exacte, també juguen amb aquest equívoc. Mm-hmm. Seria com la història del pequeño Nicolás, versió neoyorquina. I
una mica més de, no sé, d'elegància, per dir-ho així. La protagonista, com deies, Joan, és la Julia Garner, que és aquesta noia que s'ha fet famosa gràcies a Ozark, una de les joves promeses, bueno, no sé si promesa o ja confirmació, de Hollywood.
Que també surt de l'assistenta, Nacho, crec que és la protagonista de l'assistenta, no?, també.
De la pel·lícula.
No, de la sèrie aquesta, de Netflix, d'aquesta noia que marxa de casa maltractada. Crec que també és la mateixa protagonista.
Ara m'agafes. I fa un paper una mica, diguéssim, el paper que fa Ozark, que diguéssim, com més barruer i més de delinqüente de poca monta, per dir-ho així, i aquí fa el mateix paper de dona jove molt llançada cap endavant, però amb mires més altes. No? Uh-huh. És una sèrie, com has dit, Camil, de la Shonda Rhimes, que és aquesta megaproductora afroamericana que ha fet Anatomia de Grey i que toca tots els pals, perquè també a Netflix té Los Bridgerton, que és un dels exitassos més grans que té la plataforma, que s'estrenarà la segona temporada el proper mes. I bueno, que aquesta dona sembla ser que la seva productora doncs, fa des de culebrots com los Bridgerton, culebrots d'època, o sèries com més actuals i més amb un ritme més trepidant, per dir-ho així, com podria ser aquesta, Quién es Ana, que Netflix la va anunciar per l'any passat, però suposo que per qüestions pandèmiques i d'altres històries no ha arribat fins ara.
L'altre dia parlaves de l'actriu d'Ozark, no? Que és un personatge molt barroer. L'altre dia llegia que era potser l'actriu i el personatge que deixa anar millor els insults en pantalla junt amb el protagonista de Succession, el Brian Cox, són els dos personatges que d'una manera...
A veure si alguna plataforma els junta perquè tot el guió sigui...
Exacte, insult rere insult. I ara clar, és un personatge molt, molt diferent.
Mm-hmm. Bueno.
Doncs Quién es Ana està ja penjada, com comentava abans el Nacho, des d'avui a Netflix, aquesta sèrie curta basada en fets reals i com a mínim de plantejament molt interessant i molt d'actualitat, perquè d'estafes d'aquestes n'hi ha tot arreu aquí, i a part del Pequeño Nicolás n'hi ha hagut d'altres, també d'aquestes de gent que es fa passar i que enreda gent poderosa per, doncs això, per fer-se un paper fins que al final doncs, el castell de cartes acaba caient. Primera, Quién es Ana, com dèiem, i la segona ens porta a una quarta temporada d'una sèrie, no sé si dir mítica, però una de les clàssiques d'Amazon Prime.
Can we talk business? Of course. So, past is behind us. Shy who? One less what? Fuck him. Moving forward, we need a game plan.
Agreed.
You know what's great about me?
Your humility?
No, it's when I'm me.
Here she is, world!
No more opening act gigs. What? I will only do gigs where I can say what I want. That's what Lenny would do. That's different, he's Lenny Bruce.
Well then make me Lenny Bruce, make me a headliner.
How am I supposed to do that if I can't even book you? I don't know,
yes.
You're my manager, manage me.
Parla molt ràpid, parla molt ràpid, és difícil de seguir. És la senyora Maisel, que torna amb la quarta temporada.
La meravellosa Miss Maisel.
Mm-hmm. La quarta temporada que s'estrena a Amazon Prime, com deies, és potser la sèrie més icònica de Prime fins que no arribi El Senyor dels Anyers, que suposo que bueno, s'estrenarà al setembre. Quarta temporada ja d'aquesta dona als anys 50-60 que triomfa en el món de la comèdia i dels monòlegs en un principi de Nova York i després surt a fer gira, no?
Jo crec que...
Digues.
No, segueix.
No, que en aquesta temporada, bueno, doncs ella potser juga més, per lo que dona la sensació, al paper de lluitar per la posició de la dona dins d'aquest món marcadament masculí i on triomfar sent dona, doncs era, com en tots els aspectes, era molt complicat, no?
És curiós, tenim una altra sèrie, no?, que aborda aquest tema, Hacks, no?, que és, sí, és aquesta nova sèrie també de còmiques, que potser és una figura que a la qual no estem tan acostumats, com deia el Nacho, no?, molt, molt masculí, i Miss Maisel, que doncs és un seguro. L'únic que crec que és aquesta típica sèrie que té com molt respectada per la crítica, té alguns fans, però no és una sèrie que sigui extremadament popular per tots els premis que rep de comèdia.
Jo penso que a nivell de, a nivell visualització tinc la sensació, tampoc conec les dades exactament, de que les dues primeres temporades els va funcionar molt bé. També Amazon Prime doncs, no destacava gaire per ningú producte en concret i va fer aquestes i va sortir molt bé. És una sèrie molt optimista, molt bonica de veure perquè tot és molt colorit i és, diguéssim, llença un missatge bastant optimista. Aquesta Hacks que estaves comentant tu a HBO també està molt bé, però ja té una càrrega més de sèrie, tot i que és comèdia, de sèrie més drama, no? I, bueno, doncs és una sèrie molt fàcil de veure, molt amable, i els hi funciona molt bé, sobretot a nivell de crítica, si és cert.
Mm-hmm. Doncs la meravellosa senyora Maisel, la quarta temporada d'Amazon Prime a partir de la setmana vinent. I ara anem a una d'aquestes plataformes doncs, més minoritàries i amb un...
Allò, un cine... No tant, ja veurem.
Sí, sí, perquè està... És veritat, està creixent i ara en parlarem. I a més allò amb cinema, sí, sí. Qui vol allò, vinga, va, cinema de classe. Cinema de classe. Filmin.
Comme vous pouvez le voir, j'ai baissé les coûts d'exploitation. Du coup, malgré la crise, nous avons atteint les objectifs fixés.
À partir du mois prochain, chaque berline sera payée 2 centimes de moins.
Camarades, vos revendications sont justes et la justice ne se demande pas, elle s'impose.
Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région.
I comença la vaga, i comença la vaga. Camarades, Germinal, una sèrie basada en la novel·la d'Emile Zola.
Això mateix, és una superproducció francesa, va ser la sèrie francesa més vista de l'any passat i arriba a Filmin a partir del dia 22. La història parla d'un poble que viu de la mineria i, bueno, els treballadors, estem parlant de l'any 1860, i els treballadors són absolutament amb unes condicions terribles, esclavitzats, i llavors s'organitzen per fer una vaga que, bueno, doncs, té un desenllaç una mica
complicat.
No va bé. No va bé. De fet, el germinal del títol fa referència a que, bueno, que potser la vaga no serveix per lo que els treballadors es pensaven, però sí que han plantat com una llavor que segurament en un futur germinarà, no?
D'entre les cendres, no? Perquè allò és un drama, vull dir, és una cosa intensa. L'estrenen, mira, ara amb la reforma laboral, doncs ara l'únic que demostren que els francesos, quan aquestes coses se les prenen en sèrio i van a totes.
Salvant les distàncies,
No, però tot el que té a veure amb revolució i lluita de les classes i tal, ells ho venen molt bé i tenen aquesta... glamour que els, bueno, que els va donar la revolució, que va estar molt bé, i bueno, doncs explota.
És com un 900 a la francesa, no? Però sí, molt ben fet, i crec que és una de les sèries més vistes, no?, a França.
Sí, segons diuen les revistes especialitzades, és la sèrie més vista a França l'any 2021.
Això de la revolució va estar molt bé, t'ha quedat molt bé, Nacho.
És la nota, és l'apunt de qualitat.
Va estar bé, no?
Va estar bé. M'ho vaig passar bé, la revolució. Bé, és igual. Germinal, que és la sèrie que estrena, com dèiem, Filmin, també a partir del proper dia 22. I una altra estrena, tornant a Netflix, una altra estrena, tot i que amb una miqueta de déjà vu, però estrena.
Did you adjust their life
for that storm?
I did.
And tell us your name.
Leif. Leif Erikson.
Where are you from?
Greenland.
I'm Harald Sigurdsson. Why are you in Kattegat?
I've come to find someone.
The entire north is threatened.
By the English king.
Then I want to see if this fight is mine.
And what have you decided?
Vikings, Vikings, Leif Erikson, que ve de Groenlàndia. Primera cosa que he vist en el tràiler, els vikings anaven depilats.
Sí, sí, eren molt moderns, molt metros, no?
Metrosexual, això, que ja és una tendència que hi havia a l'edat mitjana. Bueno, Netflix ha agafat aquesta sèrie que es va fer tan famosa, que va començar d'una manera molt modesta amb el History Channel, i que després, bueno, doncs, debuta la bona rebuda, es va fer molt gran i va passar per altres canals. Aquella sèrie seguia a un dels vikings més coneguts, que era el Ragnar Lodbrok, i bueno, Netflix ha agafat l'estela i ara estrena el que es diu Vikingos Valhalla, que explica la història 6 anys després de que el Ragnar desaparegués, de les lluites per controlar el mar del nord que va haver-hi entre els vikings i els anglesos, amb tot el rerefons d'intentar imposar la religió cristiana a les terres paganes. No? És una sèrie que també havia d'haver arribat fa temps, però el rodatge a Irlanda va estar molt, molt complicat pel tema del Covid i bueno, doncs, ens arriba ara gairebé 3 anys després de que s'hagués acabat els vikings originals.
Sí, la sèrie començava, no, doncs amb l'etapa més potser mítica, no, amb aquest personatge que era mig real, mig mític, doncs ara ja són fets molt més coneguts, no, l'invasió normanda dels Anglaterra, el descobriment de Groenlàndia i d'Amèrica, no? I és una sèrie, això que deia el Nacho, que és molt interessant com ha anat evolucionant, perquè és una sèrie que va començar a History Channel i els primers capítols eren una cosa com molt més contemplativa i fins i tot realista de com devia ser segons...
Intentava mostrar, amb un argument, intentava mostrar el que eren els vikings. I, els primers capítols o la primera temporada eren 4 vikings i els efectes especials eren molt, molt, molt d'estar per casa, no? I després, bueno, es van multiplicar i tal. Visualment, suposo que també ho han fet a propòsit, sembla una mica també moments de Joc de Trons, no? Les batalles, sí, i tot això.
Sí, és el que deia. Va passar d'un semidocumental sobre la vida dels vikings, molt realista, a ser, pues, una pel·li, doncs, que la típica que agrada als teus amics més flipats, doncs, és aquesta sèrie. Sí. I se'n van adonar que el que funcionava, doncs, eren això, doncs, buenorros, tots molt guapos, molt alts, molt forts, molt nòrdics, elles molt igual, cotxes, moltes lluites...
I molta sang, molta sang.
Molta sang, bastant de sexe, o sigui...
Va canviar molt aquesta sèrie, ha canviat molt des dels seus orígens, i ara jo ja crec que a Valhalla, pues, aposten pel que ha funcionat, que és, vinga,
masitós,
acció i una mica de marro.
Doncs Vikings Valhalla, aquesta primera temporada a Netflix a partir de, diguem, d'un format que ha triomfat els últims anys a la televisió i a les plataformes. I ara ens n'anem a Amazon Prime. Es tracta d'una minissèrie espanyola que estrena la plataforma americana.
La costa gallega és la zona con más naufragios del mundo. Yo la conozco como la palma de mi mano.
Si tú llegaras a ser profesional, tu carrera sería corta de cojones.
Sabes que el boxeo es mi vida.
¡No te queda tiempo, Nan!
Si necesitas pasta, yo te doy trabajo.
Venga.
700.000 euros para ti.
¡Por la buena vida!
Cruzar el Atlántico cuando se me sumergió.
Presento el Che.
Que a esa gente tú no les importas nada.
Y lo vas a pagar. Y no, tú, no es la segona temporada de Fariña.
La Fariña, no.
No. Operación María Negra. Operación María Negra.
Tot i que també està basada en una en un esdeveniment real o real, amb, com sempre, amb una mica d'afegit per fer-ho més emocionant. És una minissèrie de 4 capítols del director Daniel Calparsoro, protagonitzada per l'Àlex González i el Luis Zahera, que és aquest actor que ara surt a tot arreu, sí, aquest actor de caràcter amb una veu molt així, sí, que sempre fa com de dolent, misteriós, i que, bueno, tens la sensació de que pot treure l'arma en qualsevol moment.
I que té una manera com molt especial, no?, de llançar les seves frases, és, o sigui, el sents i ja saps que és ell, no?
Llavors, sí, perquè té una veu molt característica i tal. La sèrie explica la història d'un delinqüent de carrer, per dir-ho així, és un noi que li agrada la boxa, i que li ofereixen crear un munt de diner, aquests 700.000 euros que parlàvem, si creua a l'Atlàntic amb una espècie de submarí casolà, per dir-ho així, carregat amb 3 tones de cocaïna d'una banda, suposo que de Sud-amèrica cap a Europa, cap a la Colòmbia, costa negra. Sí. Llavors, bueno, doncs, tot el que ell es troba de la lluita de les bandes de narcotraficants per fer-se amb aquesta quantitat de droga, i després també l'aventura que suposa creuar l'Atlàntic en un vaixell o en un submarino que no està preparat per fer una travessia d'aquestes. No?
És la clàssica història, no?, del personatge que s'implica en un món que per diners, no?, que és molt superior a ell, i al principi després molt bé, però clar, no se sap com en sortir-se'n, i té el punt aquest de sortir-se'n del món dels traficants, un món molt perillós, i el tema de que portar aquest submarí, no?, creuar l'Atlàntic i portar-lo a Galícia. Realment la factura és impecable, el Daniel Calparsoro sempre, no?, sobretot aquestes, diguéssim, ficcions amb més acció, la roda molt bé, i està molt ben rodada, el tràiler té molt ritme, vull dir, realment, dius...
Pues, la sensació aquesta quan estan ficats dins del submarino aquest, realment donen goixa, o sigui que pot ser una aposta bastant interessant. A més, són quatre capítols. Que és... segurament es veuran molt fàcilment.
Estarà penjada a partir del dia 25, a partir de la, també a finals de mes. Operació Marea Negra a Amazon Prime. I vinga, l'última de les estrenes proposades d'avui. Ens porta a HBO Max. És una quarta temporada d'una història que també en el seu dia havia triomfat.
Who's bothering you, Belinda?
I don't like the way I feel. I killed 2 people last night after I tried really hard not to.
Okay, well, that's not ideal.
You shot someone?
In the hand.
How did it feel?
Like you said it would feel. You wanna have sex?
Yes.
Someone has been killing members of the 12s. I need you to continue the investigation. You're still playing the same old game of chess. So what game are you playing?
És la típica història que començàvem amb personatges molt allunyats i al final resultarà que es toquen aquests personatges.
Sí, sembla ser que el que reflecteix aquesta quarta temporada de Killing Eve és, bueno, doncs que la Sandra Oh, que és la que és aquesta policia de l'MI6 anglès que busca una sicària interpretada per Jodie Comer, doncs al principi, bueno, doncs estan molt allunyades, i en aquesta quarta temporada doncs ja no estan tan allunyades i se n'adonen, o el que intenta reflectir és que són dues dones que no són més que titelles en mans d'altres interessos, cadascuna d'una banda, però que tampoc són tan diferents.
Ja tenien, sentien una per l'altra, ja anava construint, no?, aquesta fascinació que se senten una per l'altra professional, però fins i tot hi ha una tensió sexual, no?,
entre els dos personatges
que et van apuntant cap a això, però clar, amb dos objectius molt diferents, que clar, una ha de caçar l'altra i l'altra, si pot, l'hauria de matar. A mi em recorda molt a Alias, a una sèrie d'aquestes que al principi crec que va començar d'una altra manera, però ara s'ha tornat amb aquesta sèrie de... no? Associacions secretes, criminals, continus giros on ningú, no et pots fiar de ningú. L'únic que té aquest punt d'aquests dos personatges, sobretot femenins, molt potents, molt ben interpretats per les dues actrius.
Sí, totes dues han tingut diversos premis d'interpretació per aquests papers.
també és, no, hi ha molta sang, hi ha violència, però té aquest, també aquest humor negre que et fa que t'ho vagis tragant. A mi és una sèrie que em va enganxar molt i tinc curiositat per veure com l'acaben. No, la premissa és a veure si hi ha possibilitat de canvi, no? Realment, si aquesta persona, sobretot la Villeneuve, pot canviar. L'únic que, clar, després d'haver-se pelat, he perdut el compte, però molta gent.
A veure, és curiós que la creadora de la sèrie és la Phoebe Waller-Bridge, que en un moment donat semblava que era la dona todopoderosa del món audiovisual i darrerament no hem sabut veure...
Ho va deixar, crec, la sèrie aquesta. La va arrencar la primera temporada, però a partir de, crec que la segona ja ho va deixar en mans sempre d'altres dones, però ella
sí,
es va
portar. Sí, i a més que la guionista que lidera els capítols, sèrie, temporada rere temporada, són guionistes diferents, suposo que buscant donar-li novetat o buscant donar-li aspectes diferents cadascuna de les temporades.
Ara ja acaba, per això. Aquesta és la quarta i la darrera.
Última, sí. Last Season, Killing Eve, HBO Max, a partir del dia 27, és a dir, la vigília de Carnaval, com qui diu, la tindrem a la plataforma. Vinga, notícies. Quines són les plataformes més vistes? Doncs la llista l'encapçala Netflix, però hi ha alguna sorpresa, oi?
Sí, ja ha sortit fa poc un informe de Just Watch, que és una plataforma, per qui no la conegui, és una app que per qualsevol seriòfil és bastant imprescindible, perquè és la típica app que tu vols veure una sèrie i llavors tu la busques en aquesta app i et diu en quina plataforma de streaming està, en quina, si és de pagament o no, i si no està, t'avisa quan sortirà i on.
Torna a dir el nom de l'app, perquè això és interessant.
Just Watch.
Just Watch, és fàcil.
Sí, només mira, saps? Uh-huh. Just Watch, i és una app que, bueno, jo soc addicte perquè és allò, hòstia, on està això, saps? Perquè si no, a vegades et passes la vida buscant i no troba res. I ha tret un informe sobre plataformes de streaming arreu del món. I a Espanya també segueix la tònica habitual. Netflix és la primera, l'únic que hi ha... És una tendència que s'està marcant el darrer any, és que va perdent quota de mercat. També amb la competència que hi ha, cada cop més plataformes hi entren. I Netflix, a poc a poc, tot i que es manté com a lideratge, doncs aquí té un 23% de quota de mercat. La segona seria Prime, que seria amb un 21%. L'únic que aquí hi ha potser una mica de trampa, perquè, clar, recordem que Prime, tu estàs subscrit a Prime perquè molta gent perquè té el Prime perquè li portin coses.
A l'endemà el que compra.
Ah, exacte. No, Netflix és molt diferent. Així com Prime o potser Apple és una part d'un altre negoci, doncs Netflix o Filmin, per exemple, són dues plataformes on tant l'únic producte que hi ha, i si t'has de subscriure's per això, és per mirar sèries. Uh-huh. I parlava de Filmin perquè és una sorpresa, perquè ha donat una mica el sorpasso superant a Movistar Plus, que ha perdut molta quota de mercat. També suposo que el tema dels preus fa bastant. Però sí. Filmin s'està consolidant com una de les grans... a nivell espanyol potser la gran aposta, perquè a més té un... Sap molt bé a qui va dirigida, té un catàleg, no?, molt nínxol, Nacho, i molt bé.
A veure, jo penso que Filmin va tenir una aposta molt clara i era, com diguéssim, la plataforma de productes independents, amb una miqueta, doncs, aquest taire que també tenen les pel·lícules independents, i va apostar per aquest nínxol i, bueno, li està funcionant. Ells saben que mai arribaran a quotes molt majoritàries com pot tenir Netflix, però es mantenen i de mica en mica doncs van pujant, no? I la veritat és que el seu catàleg té productes molt, molt, molt interessants, com el que hem comentat avui, el de Germinal, però té altres, tant pel·lícules com sèries, sí, que, bueno, que són, doncs, qui li agrada aquest tipus de pel·lícula o sèrie més independent i no tan...
Sobretot catàleg, no?
D'estudi, doncs ho aprecia molt, la veritat.
Catàleg molt europeu i descobreix molt, molt bé sèries que potser no són gens que passen sota el radar, no?, moltes vegades, però que realment són molt recomanables.
Sí, hi ha, a més, és el que tu dius, hi ha molta sèrie europea que potser aquí no arriba a Netflix o HBO, que són sèries molt dignes i que estan molt bé i que no tindríem accés si no fos per Filmin, no? Té molt catàleg anglès de la BBC, ara està fent una aposta molt important per productes francesos, també de molta qualitat, però també hi ha polonesos i israelians molt, molt interessants.
I les tendències també el que marquen, perdó, és això, la pujada de Disney. Disney està pujant a tot arreu i, bueno, més que pujarà ara amb tot el que ve a Star Wars, diguéssim, clar, té una sèrie de franquícies que li donen aquest múscul i a més ara a més està apostant per sèries que completament apartades del seu, no, a priori, aquesta de Pam i Tommy que parlàvem de l'altre programa, no? Sèries com que no t'esperes mai que estiguin a Disney i jo crec que, clar, Disney, pel múscul que té, doncs, vol convertir-se, doncs, en la líder en la plataforma de streaming.
I a més, Disney té una plantilla molt gran de gent fent promoció i qualsevol cosa que treuen tenen la possibilitat de donar-la a conèixer molt perquè, bueno, la gent s'enganxi. Sí que és veritat que Netflix és la que està més a dalt, ha caigut una mica. De fet, això es va reflectir, ja ho vam parlar en el darrer programa, que va caure a la bolsa estrepitosament fa un parell o tres de setmanes perquè havia perdut això a nivell mundial 2 o 3 punts de percentatge de quota i, bueno, doncs, bueno, de moment tiren cap endavant i suposo que encara tiraran molt més.
Però d'aquesta manera s'està veient que algunes de les grans van caient, excepte les que estan innovant per un format o per un altre, i en canvi les que s'han mantingut en un model que no han tocat gaire són les que estan patint més la caiguda, com Netflix, com Movistar, que heu comentat abans.
Clar, Movistar té el problema de que tu t'has de fer de Movistar, o sigui, has de contractar el cable i el vídeo i l'internet i tal. I clar, els preus de Movistar, doncs...
I no és barat, no és barat.
No és barat, això mateix.
I si fa 5 anys tu volies veure una sèrie, sabies que havies d'anar a Movistar, o una estrena, havies d'anar a Movistar. Però, sincerament, ara, jo tinc Movistar i moltes vegades no miro, perquè tot el que vull veure està en altres plataformes. Ha perdut molt de... Ha apostat una mica per les seves sèries, que no estan mal, però no són suficients com per portar la gent a la plataforma. Sí. Això, i tenen un problema aquí. També el futbol, clar, és la seva bandera, que la perdran davant de Zon la temporada que ve. Vull dir, és un moment complicat també per Movistar, que així com és el mateix que Amazon, no és el seu producte principal a les sèries, no és com Netflix, no és com Filmin. I llavors aquí està una mica, doncs haurà de prendre decisions.
Doncs aquesta llista que de moment encapçala Filmin, però que probablement serà maleable en el futur. Per la Super Bowl veurem alguna cosa del Senyor dels Anells?
Sembla ser que arriba per fi el tràiler, un tràiler on no ens ensenyin muntanyetes i foc i uns boscos i, saps, el que ens han anat ensenyant una mica, han estat bastant ràcanos amb això, suposo que construint una mica aquest hype, que a més, clar, als Estats Units és potser el dia on tothom està mirant els anuncis, és el dia més important de l'any a nivell televisiu, i allà es veu que ensenyaran el primer tràiler, tot i que ja han ensenyat algunes fotos d'alguns personatges, i, com no, amb aquest món de fandom, no?, que s'ho prenen tot molt seriosament, ja ha esclatat la polèmica, que si hi havia un elf que era negre, i que Tolkien no... Uns diuen que no, els altres diuen que Tolkien mai va parlar de si eren negres, blancs o no sé què, si hi havia una nana també que era de color. Aquestes polèmiques que, bueno, que suposo que també els interessa que es parli.
Alimentar-les. Hi haurà menys sexe i menys violència que Joc de Trons, per exemple, oi?
Sí, doncs, jo...
Doncs sí, malament, clar. Malament, ja ho vaig dir.
Bueno, és Tolkien, El Senyor dels Anells, és una cosa una mica més blanca, no? Més familiar, més de, no? No, més pura i de, no? Els bons i els dolents, una cosa una mica més marcada que Joc de Trons. I volen... També el tema dels Estats Units, el tema de la qualificació que et donen segons el que s'ensenyi de violència o de sexe, és molt important perquè depèn de quina qualificació et donen, perds. En molts llocs no t'exhibeixen.
Sí, molt més cas de les que prefereixen aquí a Europa.
Però han apostat per una cosa molt més blanca i més que per tots els públics, un públic familiar, diríem. Veurem, a veure què ens ensenyen. Hi ha ganes de veure el tràiler.
Vinga, i ara ens n'anem a Corea.
Anem a ensenyar Gai Bai. Pairosran.
Aquest bai bai bo, aquest bai bai bo, deia, és pedra, paper, tijera. Pedra, paper, tisora.
Bo.
Però
bo
és la tisora. Bo deu ser tisora, suposo, sí. No sé.
Han fet un pitido, també han posat allà, no sé si estava dient algun insult en coreà o alguna cosa així, però l'han tapat.
Sí. Això és el nou joc del calamar, això que estem escoltant. Diuen.
Estamos muertos, és el títol de la sèrie que es va estrenar fa poc a Netflix. Va passar una mica també bajo el radar, no era una sèrie de la qual s'esperés massa, però es veu que s'ha convertit en a la cinquena millor estrena d'una sèrie de parla no anglesa. Recordem que la 2, la 3, la 4 posicions són per una sèrie espanyola, La Casa de Papel, i el número 1 és per una altra coreana, Juego de Calamar. Doncs aquesta s'ha colat allà dins amb una història d'uns adolescents, uns estudiants d'institut, no? Que es queden tancats en un institut ple de zombis i esperen el rescat d'autoritats, policia i tal, que no s'acaba de produir mai, i ells llavors s'han de treure les castanyes al foc. I el curiós és que a Corea ha funcionat molt perquè té un ressò real. Òbviament no hi ha zombis, no hi ha aquesta història, però va ser un cas molt, molt, molt bèstia. Fa pocs anys que es va enfonsar un ferri i van morir com uns 300 estudiants, perquè aquests estudiants els hi van dir al capità de la tripulació que es quedessin tancadets a les habitacions i que no sortissin. I aquesta cultura, i els coreans van fer cas, van enfonsar, van morir quasi tots. No? Aquesta cultura de l'obediència a tot, sense qüestionar-te res, que és una cosa molt oriental i suposo que és molt, molt, molt coreana, doncs hi ha una crítica a això, no? Perquè clar, els alumnes els han deixat allà, els han dit que no es poden moure, que no es poden sortir d'allà, i ells els comencen a qüestionar quan veuen que ningú, diguéssim, els ajuda. Llavors es comencen a prendre la batalla pel seu propi compte. Llavors aquest és el ressò que ha tingut aquesta sèrie a Corea i que s'ha fet... perquè s'ha vist, no? S'ha fet com molt, molt viral i ja és de les sèries més vistes.
Doncs Estamos Muertos és el suggeriment de Netflix. I vinga, les sèries de les que tothom parla. La primera ens porta José Coronado fent de José Coronado.
Este barrio antes era un barrio normal, pero habéis dejado que se pudra, que se llene de gentuza, que vende drogas, que ocupa nuestros pisos y que destroza nuestros negocios.
No te iría mal cambiar de aires.
Solo me sacarán de mi casa con los pies por delante.
¡Puta!
Tu hija tiene 17 años, ¿no?
Es veu que Telecinco ha hagut de posar un cartell per avisar que això no és la realitat del barri d'Entrevies. Perquè es veu que a Entrevies hi ha hagut una certa controvèrsia, oi? Sobre com el retraten.
Hi ha hagut una polèmica. Telecinco va estrenar fa un parell de setmanes en obert Entrevies i, bueno, sorpresivament aquesta sèrie sí ha funcionat molt bé. Està tenint unes audiències gairebé que s'apropen al 20% de share, quan Telecinco en aquest moment està de caiguda d'audiència, perquè ni els realities ni els programes de tipus Salvan i tot això els estan funcionant, sembla que la fórmula està esgotada i aquesta sèrie els funciona molt bé. És una sèrie de veritats que, bueno, doncs ja hem sentit, està José Coronado, que fa d'un exmilitar així tot xulesco i tot...
Amb un discurs que podria signar Vox, perfectament.
Això mateix, sí, amb un missatge tal. Doncs, bueno, que viu aquest barri d'Entrevies, que sembla ser que és un barri obrer, amb les seves problemàtiques. El que passa que la imatge que dona la sèrie i l'èxit que està tenint ha fet que la gent del barri s'hagi queixat molt a les xarxes socials perquè diuen que els pinten com el Bronx madrileny, no? Al segon episodi, Telecinco ha posat uns cartells dient que això és una ficció i que no és un reflex de lo que la gent pot contrastar.
També la gent té la pell molt fina aquí, Vull dir, sí, ja amb antidisturbis ja es va estrenar i ja tenies tota la policia que si els antidisturbis no són així, bueno, clar, no són així. És una ficció i està enfocada en cert... No estàs dient que el barri sigui així. Imagina't, jo és que no m'imagino a The Wire la gent de Baltimore dient, no, és que Baltimore no sé què, això no és així.
Però déu-n'hi-do, Baltimore,
No, clar, imagina't, molt pitjor, però clar, és una certa realitat que es pot trobar allà. I, igual que deu ser una certa realitat que es pot trobar entre vies, com es pot trobar a molts altres barris de moltes grans ciutats.
M'heu fet recordar que quan rodaven Perros Callejeros, una mítica pel·lícula dels anys 70, els veïns de Bellvitge van fer fora l'equip del barri.
Imagina't.
Per el tipus de producte que estaven rodant. Doncs, bueno, més o menys és això. És el que passa que quan es va rodar Perros Callejeros no hi havia xarxes socials i tot va quedar, diguéssim, en una qüestió de barriada, i ara, amb el ressò que tenen les xarxes, doncs ha arribat més lluny i ha obligat a Telecinco a posar aquest cartell. Però, bueno, la sèrie, tot i que el missatge que dona, doncs sí, és, bueno, de que amb un discurs molt dur tot s'arregla, és bastant entretinguda, i el que deies tu, Joan, el Coronado fa de Coronado, amb veu de Coronado, i aquí estic jo, perquè estic jo.
Han de fer com a TV3, a Telecinco, aquestes sèries, no? Poble Nou, Sitges, aquestes sèries que feia. Ningú es queixava, no? Ja
tot és blanc.
Molt més amable, però és que avui en dia el que és amable i és agradable, doncs no acaba de vendre.
No, i el públic ja no s'ho traga, ja hem perdut aquesta innocència.
Vinga, va, doncs em doneu peu perquè presenti l'altra sèrie de la que tothom parla, que també és espanyola, i doncs es prefereix la mentida. La sèrie es diu Todos Mienten.
Vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
Es que no lo entiendo, hijo.
Os lleváis casi...
Y a partir d'aquí es va complicant la trama y todos mienten.
Per si fos prou complicat ja, liar-se amb un alumne i a més que és el fill de la teva millor amiga, que dius, bueno, ja es veia venir que no era una bona idea aquesta.
On està aquesta, que no m'heu posat en el... A quina plataforma està?
Movistar.
Movistar. Vale.
És una sèrie espanyola del Pau Freixas, produïda per Movistar i Filmax. I és una sèrie, doncs, no? Comença amb aquest... Es fa viral un vídeo d'una professora aliant-se amb un alumne que resulta que ja ho acabem de dir, que és, a més, filla d'una amiga seva, i això, clar, destapa una sèrie de mentides en un barri residencial, que no es diu aquí el nom, però, bueno, suposo que tampoc no seria entre vies, ningú es queixaria aquí, perquè hi ha unes cases que dius, mare meva, la gent, hi ha gent que viu així. És aquest, no? Un públic una mica aspiracional, de dir... I llavors aquí tot aquest suburbi, doncs, es veu alterat perquè, clar, tothom té alguna cosa a amagar, hi ha un cadàver que apareix, i és d'aquestes sèries molt de oi, perquè tota l'estona és com...
No te la creguis. Sí, i van apareixent giros constantment. I, bueno, doncs això ha fet que també sigui una de les sèries més vistes en aquest moment a Movistar.
Té un bon repartiment, a més, eh? Hi ha la Irene Arcos, és la protagonista, però hi ha el Juan Diego Botto, l'Ernesto Alterio, el Leonardo Sbaraglia, la Natàlia Verdeke, molts argentins, perquè veig, la Miren Ibarguren... Hi ha tot un cast potent a nivell espanyol, i la factura també és molt bona, són 6 capítols... És això, eh? Has de perdre't una mica el tema de la credibilitat i tragar-t'ho, perquè si no sortiràs. Però té també un punt d'humor negre que la fa com... que no es prengui ella massa en sèrio, no? I això sempre has d'agrair. No?
Sempre ajuda, no? Quan et demana molt de la suspensió de la credibilitat, doncs està bé que almenys ells mateixos en fotin una mica de lo que estan fent, perquè si no queda... Si no, t'ho fan molt difícil de país.
Sí, quan entra massa transcendència...
Entra massa transcendència i, a més, t'expliquen històries molt rocambolesques, o sigui, o transcendeix o és divertit, no? O sigui,
sí, és transcendent, però tu hi entres bé, però quan, no hi ha res pitjor que una sèrie que dius, és un petardeo, però que, a més, es pren molt sèrie a si mateixa, que és el que es pensa que és la nova The Wire, no? I llavors és com... Llavors ja te n'enrius. Han sabut, doncs, donar-li aquest toc d'humor negre, intriga i molt de salseo, això sí.
Doncs l'altra de les propostes de la que tothom parla, Todos Mienten, avui les dues espanyoles, una a Telecinco en obert, no parlem molt de les sèries
No, per això l'hem volgut ficar, perquè ens recordem a vegades que I encara no hem parlat de cap sèrie turca, que són les que realment trenquen els baròmetres dels visionats de televisió, que algun dia haurem de parlar. Sí.
Vam fer un especial, eh? Un dia vam estar parlant una mica d'aquestes.
Sí, és veritat.
Que no queda bé parlar perquè no és gaire glamurós, però que la trenquen.
Doncs Nacho, Camil, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat de nou a les sèries. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres i fins aviat.